Transmite Radio Alcoy Onda Media. Cadena SER.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 12 grados centígrados.
Prepara la comunión de tu hijo en Papelería Nou Paper y Rica Nova.
En Nou Paper, calle Isabel la Católica 26, encontrarás las nuevas colecciones de las marcas Busquets, Pepe Jeans, Gorgeous y el material y regalos necesarios para elaborar tu lista de comunión. Al terminar su lista de comunión, se le obsequiará con un regalo.
En Rica Nova, en calle Entenza 32, encontrarás toda la colección primavera-verano en moda infantil y juvenil de las mejores marcas en ropa sport y vestir como Boboli, Guess, Desigual y Amaya, entre otras. También trajes de comunión, ceremonia, arras, fiesta y bautizo. Con tu lista tendrás un gran regalo.
Dos tiendas a tu servicio con todo lo que puedas necesitar para su primera comunión.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Infórmate en Alcoy Wagen, calle Valencia 22, Alcoy.
El mundo ha cambiado, la óptica también, y nos gusta elegir gafas. Cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulta condiciones en opticalia.es.
Te esperamos en la Alameda 18, Santa Rosa 17 y Avenida Hispanidad 18. Opticalia Serraiva, Alcoy. Me gustan las gafas.
La Venta San Jordi te ofrece sus platos tradicionales con una gran variedad de arroces, carnes y embutidos a la brasa. Puedes elegir nuestros salones climatizados o nuestra amplia terraza. Ven a vernos y disfruta con amigos y familia del sabor de Venta San Jordi. También disponemos de menús diarios con una cocina casera y tradicional. Restaurante Venta San Jordi, Camino del Barranco de la Batalla, junto a Cruce Benifallim.
Teléfono 96 554 7319.
El programa de prevención de càncer colorectal
de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
va dirigit a homes i dones entre 50 i 69 anys que no presenten símptomes. La prova és gratuïta i consisteix en la recollida d'una mostra de femta en el domicili. Rebràs una carta d'invitació amb les instruccions per a participar en el programa. Per a més informació, consulta el teu metge de capçalera. I recorda, si es detecta a temps, es pot curar en el 90% dels casos.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Estem convidant els usuaris del Centre de Salut La Bassa.
¿Quieres pasar el día de San Valentín en un ambiente único? Entonces debes visitar Hotel Ferrero en Bocairent. Disfruta de una cena romántica con música en directo. Además, aprovecha nuestros descuentos en el alojamiento para esta noche tan especial. Para más información, visita nuestra página web hotelferrero.com o llama al teléfono 96 235 5175.
Cadena SER, el poder de la voz. Hoy por hoy, Alcoy.
Molt bon dia, com estan? Obrim una nova edició de Hoy por hoy, Alcoy, on rebem a la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo. També entrevistarem a la directora de Salut Pública, Clara Pastor, i amb Enrique Moltó farem un repàs dels temporals de pluja que han hagut a la ciutat des de mitjans del segle XX fins a l'actualitat. En la segona hora del nostre programa estarem amb el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, amb motiu de la Fira del Joguet que se celebra a Nuremberg aquests dies, i per acabar i emmarcat amb la ronda d'entrevistes amb els portaveus municipals, rebem a Jordi Martínez, portaveu del PSOE. Acabada aquesta presentació, se'ls en queda saludar-los. És un plaer estar amb vostès un dia més. Salutacions de Maribel Vicedo. Benvingudes i benvinguts a Hoy por hoy, Alcoy.
Rosa Pérez Garijo, consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Benvinguda a Radio Alcoy. Què tal?
Molt bé, moltes gràcies, molt contenta d'estar així.
Rosa Pérez Garijo està recorrent la Comunitat Valenciana aquesta setmana. Ahir va començar la seva visita, va estar en Villena, commemorant este 75 aniversari del final de l'Holocaust nazi. I avui està en Alcoi també recordant aquests deportats també que la ciutat va patir, no?
Bueno, sí, vaig estar en primer lloc en l'Institut Andreu Sempere, que van a descobrir una placa perquè van estar adreçat a la xarxa Mai Més, i després anirem a l'homenatge a Paco Aura al pont que té el mateix nom. La veritat, me fa molta il·lusió. He sentit sempre molt parlar de Paco Aura, de la figura de Paco Aura, no?, el que va significar, i bueno, hi hem vingut i tinc molta il·lusió d'estar allí.
Uh-huh. 22 deportats que la ciutat d'Alcoi va tindre en aquests camps de concentració i que ara pues, sembla important recordar, evocar aquestes figures per la circumstància actual que estem vivint també, no?
Bueno, jo crec que és algo que se debería haber fet fa moltíssims anys, no? Tal vegada la situació que estem vivint ara no s'està gaire vivint, no? Si haverem fet i s'atasca de record, no? Jo parlo molt sempre de la memòria, de la justícia i de la reparació. Per tant, nosaltres volguérem iniciar ahir, aprofitant que era precisament el Dia Internacional de Record de les Víctimes de l'Holocaust, la campanya Construint Memòria, en la que anem a visitar totes les comarques del nostre territori precisament per a repartir aquestes ratxoles que tenen la informació i els noms de les persones que varen patir l'Holocaust nazi i que es deguem, bueno, pues els nostres drets i les nostres llibertats.
Uh-huh. I que encara està aquest record de poca hora, fa poquet, escassament un any i pico que va faltar, però bueno, ell sempre reivindicava aquesta memòria, recordar allò que va patir ell també en primera persona per a les noves generacions, no?
És molt important, o sigui, jo crec que el tema de memòria de que bueno, cada ciutadà i ciutadana sàpiguen què és el que va passar, tant de lo que és l'Holocaust nazi com va ser la repressió franquista, pensem que és una cosa que a més hauria de donar-se precisament als més joves en els instituts, i que bueno, és una qüestió primera de memòria, no?, i de justícia en les persones que varen patir aquesta repressió, o en el cas de l'Holocaust nazi, pues els casos d'extermini, però també per una garantia de no repetició. I és que, bueno, com a mi, jo a més soc molt insistent en això, que els pobles que no coneixen la seva història estan condenats a repetir-la, no? I cal que tot el món conega què és el que va passar en una història tan recent i tan fosca precisament per a que no torni a repetir. De fet, bueno, lo de afegir-se la xarxa Mai Més és precisament això, no? Per a que mai més torni a passar.
Uh-huh. Rosa Pérez Garijo presenta en estos actes así en Alcoi en record de les víctimes, però bueno, també ha aprofitat la seva presència, és a més coordinadora general d'Esquerra Unida del País Valencià, i ahir va participar juntament amb la diputada alcoiana i portaveu adjunta del grup parlamentari Unides Podem en les Corts Valencianes, Estefania Blanes, en aquest acte públic per a abordar les polítiques progressistes de les institucions, no?
Sí, la veritat és que va ser una trobada molt interessant, molt participativa, no? A mi em pareix molt, molt important que siga sempre les persones que venen, les que pregunten, les que donen la seva opinió, que siga, bueno, que siga molt participativa, i així va ser. Bueno, volíem explicar un poquet la tasca que estem fent des de la conselleria, i bueno, la companya Estefania, pues, la tasca també que s'està fent des del grup parlamentari, que és molt important, no? Bueno, i explicar molt, per una banda, el que és l'executiu, i per una altra banda el que és el legislatiu, no?, les Corts Valencianes i el Consell.
Uh-huh. A Rosa la van veure també en l'homenatge a Isabel Clara Simó. Era un dia en el que els polítics van quedar en segon línia perquè era un acte íntim familiar, no? Però bueno, què representa la figura també per a Rosa, que vol estar present en aquest homenatge?
Bueno, jo crec que Isabel Clara Simó ha sigut, és una figura imprescindible per a la cultura valenciana. Jo soc com molts i moltes, no?, de les persones en què la lectura de Júlia, jo vaig llegir Júlia que molt jove, va ser el primer llibre que vaig llegir en valencià, pues evidentment me impregnà molt, no? Me pareix molt important. Jo crec que cal, a més, llegir-lo per a comprendre què és Alcoi, no? Quina és la cultura d'Alcoi, no? El moviment que n'hi ha Alcoi. I bueno, i me va marcar moltíssim, no? I per a mi Isabel Clara Simó ha sigut un personatge, com he dit, imprescindible de la cultura valenciana, no? Per tant, o sigui, estar en el que va ser el seu acomiadament per a mi va ser un privilegi.
Pues volem donar-les gràcies a la consellera Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, que ha buscat un lloc en la seva agenda per passar uns estan així per Ràdio Alcoi. Rosa, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
¿Estás interesado o sientes curiosidad en temas como las civilizaciones antiguas, orígenes ocultos de la humanidad, terapias alternativas, metafísica, psicología emocional? Radio Alcoy, gracias a la colaboración de la Ambrusquería Don Nicolás, cocina italiana desde la calle San Nicolás número 4 de Alcoy, te ofrece la oportunidad de escuchar El Mundo de las 13 Lunas en el podcast de la web www.radioalcoy.com. El nuevo programa El Mundo de las 13 Lunas.
Clara Pastor, directora del Centre de Salut Pública d'Alcoi, benvinguda. Què tal?
Bon dia.
A Clara Pastor feia temps que volíem entrevistar-la des de la seva designació com a directora del Centre de Salut Pública per a conèixer pues, els seus objectius, com encara aquesta nova tasca professional. Però primer que res volem ubicar quines són les seues funcions i on està el Centre de Salut Pública.
Pues a mi m'agradaria informar a la gent, m'agradaria dir on està el Centre de Salut Pública d'Alcoi ubicat. Està en l'Avinguda de l'Alameda, Camilo VI, número 41, i m'agradaria explicar per què es van crear els centres de salut pública. En primer lloc, es van crear per a millorar el nivell de salut de la població mitjançant el disseny, l'execució i l'avaluació de serveis per a la protecció i promoció de la salut i per a la vigilància i prevenció de la malaltia. Per tant, per aconseguir la màxima efectivitat, és fonamental promoure la participació ciutadana. I per això treballem en directa col·laboració amb l'Hospital Verge de Giris, amb els centres d'atenció primària, els col·legis, els instituts, els ajuntaments i els col·lectius socials de tot el Departament de Salut d'Alcoi, és a dir, des de l'Orxa, Planes, Alfafara, Muro, Benasau, Tollos, Cocentaina, Alcoi, Banyeres, Ibi, Onil i Castalla.
Bueno, és pràcticament tota la comarca que depèn d'aquest centre de salut pública que està ubicat en Alcoi, en l'Avinguda Alameda. És aquest edifici que tenim que fa cantó amb el carrer Anselm Orazil i que bueno, moltes voltes hem passat per davant i que s'encarrega de distintes unitats, no? Algunes de les quals han estat d'actualitat, han saltat als mitjans de comunicació, com és el tema dels laboratoris, com és el tema de l'anàlisi de l'àvia. Durant el temporal van tindre una sèrie d'analítiques i ahir el Centre de Salut Pública ha tingut una tasca específica. Però anem a conèixer quines són les distintes unitats amb les quals treballa.
Pues sí, el Centre de Salut Pública consta de 5 unitats i les quals proporcionen els següents serveis. Una de les unitats és la unitat de sanitat ambiental, que aquest cap de setmana ha tingut, bueno, aquest cap de setmana,
durant els dies de temporal, en aquestes filtracions que es van produir, no?
Sí, en concret, la setmana passada van tindre una tasca molt gran perquè, com sabeu, per culpa de l'incident d'aquesta setmana que ha sofrit a conseqüència del temporal provocat per la borrasca Glòria, amb precipitacions de més de 290 litres per metre quadrat, van provocar un augment brusc de l'escorrentia i, per tant, un augment de l'erosió i arrastre de les partícules del terreny, les quals van provocar la torbolesa de l'àvia captada del pou de Barxell. Com sabeu, este pou abasteix a dos depòsits, que és el de Batoll i el de Gensols, que subministren l'àvia als nuclis de Batoll, Santa Rosa i la zona alta de l'Eixample. Aquest episodi es va detectar la vesprà del dimarts 21 i immediatament l'Ajuntament va declarar àvia no apta per al consum i va activar el protocol que tenim establert amb la Direcció General de Salut Pública i Addiccions. En aquest sentit, m'agradaria aclarir que hi ha dues actuacions que són claus per a resoldre el problema el més ràpid possible. La primera de totes depèn de l'Ajuntament. I en aquest sentit he de donar les gràcies a l'Ajuntament, als serveis municipals i a l'empresa gestòria de l'Àvia perquè van actuar amb una rapidesa increïble. Aquest incident es va declarar el dimarts per la vesprada i gràcies a que van estar tota la vesprada i la nit netejant i desinfectant els depòsits i la red afectada, a primera hora de la matinada ja estava tot solucionat. A partir d'ahir i després d'agafar diferents mostres d'aigua de diferents punts de la red, ja sols depeníem del laboratori. Així que per a poder alçar la restricció de l'aigua era necessària saber els resultats de les analítiques microbiològiques, les quals tarden 48 hores. Per tant, i tenint en compte que el dimecres de matí les mostres d'aigua estaven al laboratori i que resultats es tindríem passades les 48 hores, el segon punt clau va ser la coordinació entre l'Ajuntament, el Centre de Salut Pública d'Alcoi i la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, que està a València. Ja que a primera hora de la matinada del divendres, l'Ajuntament es va enviar al Centre de Salut Pública d'Alcoi els resultats de les analítiques, van comprovar que tot era correcte i, com complien la normativa, van redactar un informe, el van enviar a la Direcció General, que és la que al final es va donar l'ordre per alçar la restricció de l'aigua. Per tant, com tot estava correcte, el divendres de matí es va alçar la restricció.
D'ahir tot aquest període d'espera que teníem pues, els veïns que demanaven pues, quan es podrà consumir, encara que s'havien netejat, però bueno, estàvem pendents d'aquestes analítiques de que tot era correcte. No?
Correcte.
Molt bé, aquesta és una de les unitats, la de salut ambiental, però n'hi ha altres, no?
Sí, sí, n'hi ha quatre més. Per exemple, la unitat d'epidemiologia s'ocupa de la vigilància i la prevenció de les malalties transmissibles i no transmissibles mitjançant estudis de brots, estudis de mortalitat, el registre de les malalties de declaració obligatòria, programes de vacunació i programes per al diagnòstic precoç del càncer.
Per exemple, quan un pacient acudeix a l'hospital amb una sèrie de símptomes, no?
Pues, quan un pacient va al metge i aquest presenta una malaltia de declaració obligatòria, com pot ser la meningitis, la hepatitis, les paperes, tosferina, etc., automàticament a la unitat d'epidemiologia del Centre de Salut Pública d'Alcoi li salta una alarma i de seguida s'activa el protocol. El metge, junt a la infermera de la unitat d'epidemiologia, es posen en contacte amb els familiars i amics i es realitzen les actuacions corresponents. Si el pacient és un xiquet, també es posen en contacte amb el director del col·legi i o institut per a organitzar una reunió amb els pares de tots els xiquets de la classe. Així que si la infermetat és vacunable, es revisa que la vacunació de tots els afectats i el qui no està vacunat se li informa que té que anar al seu centre de salut a vacunar-se. I si la infermetat necessita medicament, pues se li informa que tenen que anar al centre de salut per a que recepten la medicació preventiva.
És el cas que a voltes de vegades hem conegut de centres educatius on s'han detectat un cas de meningitis que la ciutat ha ocorregut, no? I s'activa aquest protocol d'informació. Sí. Altra unitat que tenim és la de el tema de la seguretat alimentària, no?
Sí, en aquesta unitat s'ocupa de la protecció de la salut contra els riscos associats al consum d'aliments mitjançant el control de les indústries i establiments que processen, distribueixen i comercialitzen aliments i a través de la vigilància i l'avaluació de l'exposició i de risc d'esperits químics i microbiològics en els aliments. Per exemple, en aquest cas, quan algun pacient va al metge i aquest presenta una toxiinfecció alimentària provocada per algun aliment contaminat, automàticament a la unitat d'epidemiologia del Centre de Salut Pública li salta una alarma i de seguida s'activa el protocol. En aquest cas, tant la unitat d'epidemiologia com la unitat de seguretat alimentària treballen conjuntament. I en aquest cas, la unitat de seguretat alimentària es posa en contacte amb l'establiment, és a dir, restaurants, bars, supermercats, residències, col·legis, i inspecciona les condicions estructurals, la neteja, el magatzem, els aliments, recopila les dades de l'elaboració dels menjars i o aliments sospitosos, s'agafa mostra i s'envia al laboratori. Si l'aliment sospitós s'ha acabat, pues agafar una mostra d'un aliment de característiques similars que s'hagi elaborat el mateix dia. Per tant, quan el laboratori es confirma un resultat positiu i es relaciona amb la malaltia del pacient, s'elabora un informe de mala praxis de l'establiment i se li comunica a la Direcció Territorial d'Alacant per a que aquesta emitisca la sanció corresponent.
Así no recordo jo casos, no? Però és el que aquest estiu podíem tindre en això de la carne mechada que va ocórrer a Andalusia i bueno, pues, la unitat de salut ambiental pertinent és la que realitzaria aquests anàlisis, no, Clara?
Sí, sí, així no és.
Bueno, tenim una altra unitat que és la de salut laboral, no?
Sí, aquesta unitat s'ocupa de la promoció de la salut en l'entorn laboral per mitjà de programes per la promoció de la salut en les empreses, la vigilància de serveis de salut en el treball, el control de productes químics i la detecció de malalties relacionades amb el treball.
Així van tindre casos destacats com el síndrome d'Estil, on
correcte,
també el centre de salut va tindre la seva tasca, no?
Sí. Per exemple, quan algun pacient va al metge i aquest presenta una malaltia sospitosa d'infermitat professional, com pot ser art d'Estil, síndrome del túnel carpiano, asma, infermitats respiratòries, perfums i vapors, etc., pues, què passa? Automàticament a la unitat de salut laboral del Centre de Salut Pública d'Alcoi li salta una alarma i de seguida s'activa el protocol. En aquest cas, la unitat de salut laboral es posa en contacte amb el treballador, se li fa una entrevista i s'omple un qüestionari clínic laboral. De vegades, també es pot sol·licitar informació al metge de capçalera, així com a la mútua on treballa la persona que estem investigant. Una volta tenim tota la informació, es comunica a l'INSS, a l'Institut Nacional de Seguretat Social, que s'encarrega de dir si el cas estudiat és o no d'origen professional.
Molt bé. Bueno, aquesta és una altra unitat, la de salut laboral. Tenim també la de promoció de la salut, no?
Sí, aquesta crec que és la més coneguda de totes. Sí. Que és la que
viatja per centres educatius.
Sí, 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 correcte. I s'ocupa de la promoció de la salut mitjançant programes i activitats de promoció de la salut i dels entorns saludables en els centres educatius i en la comunitat, amb especial atenció als grups vulnerables. Per exemple, en infantil, pues, coordinem el que són tallers de salut bucodental i en tercer d'infantil, per exemple, els professionals sanitaris realitzen la revisió bucodental a l'aula i deriven les consultes odontològics als alumnes que consideren necessari. També en primària i en secundària, els professors, amb el suport dels tècnics sanitaris, realitzen tallers de raspallat i de glopeix fluorat. Després també avaluem l'oferta alimentària a centres socials a través de la composició dels menús mensuals i comptabilitzem les racions per grups d'aliments. Així que el centre escolar també rep un informe amb els resultats de l'avaluació i en cas necessari es proposen les millores necessàries per adaptar els menús als escolars. També promocionem el consum de fruites i hortalisses en la distribució de fruita i hortalissa per col·legis i instituts, acompanyada de mesures per a l'adquisició d'hàbits alimentaris saludables. En primer de l'ESO es realitzen tallers de disminució del consum de tabac. En segon i en tercer d'ESO, el personal sanitari format amb educació sexual, en coordinació amb els psicopedagogues i els professors responsables, també realitzen tallers d'educació sexual.
Aquestes són les 5 unitats, no? Bueno, encara n'hi ha més informació sobre la promoció de la salut, no?
Sí, faltaria ja per finalitzar que en la unitat de promoció de la salut també s'ocupa del programa de prevenció del càncer de mama i el colorectal.
Uh-huh. Bueno, també n'hi ha un laboratori, però que a novembre de 2019 va cessar la seva activitat, així al COI, no?
Sí, teníem el laboratori, que la veritat que ens feia una tasca fonamental, el que passa que per estalviar, bueno, per a rentabilitzar recursos, pues, es va decidir tancar-lo. A més, no és l'únic laboratori que s'ha tancat. El de Castelló també s'ha tancat i el d'Alcoi. Però,
Quines són les raons del seu trasllat d'aquest laboratori Lacan?
Com he dit, les raons són per rentabilitzar recursos. Com sabeu, els equips de laboratori són molt cars, es necessita molt de material fungible per a realitzar les analítiques i, a més, tindre el laboratori acreditat val molts diners. Per tant, una manera d'estalviar recursos és agrupant laboratoris. Però això no vol dir que disminuïsca la qualitat del servei. De fet, quan estava actiu el laboratori del Centre de Salut Pública d'Alcoi, aquest assumia tant les mostres d'Alcoi com les de Xàtiva. I no per això el servei del Centre de Salut Pública de Xàtiva es veia afectat. Per tant, m'agradaria dir a la ciutadania que el servei del Departament de Salut d'Alcoi no es veurà afectat, ja que totes les analítiques, tant dels aliments com de l'aigua de consum, es realitzaran al laboratori del Centre de Salut Pública d'Alacant. En aquest sentit, s'ha realitzat un contracte a una empresa de missatgeria per a que enviï les mostres refrigerades al dia següent de la seva toma de mostra.
Molt bé, bueno, pues estas son les raons i també volien conèixer quines són els nous reptes que es planteja Clara Pastor al front de la direcció del Centre de Salut Pública.
Pues bé, el Centre de Salut Pública pues s'ha d'adaptar als nous reptes i a les noves necessitats de la societat i per això ha de modernitzar i millorar de forma contínua els serveis públics que presta. A més, a través dels dies mundials que commemoren les Nacions Unides i de tots els professionals que formen part del Centre de Salut Pública d'Alcoi, anirem presentant i desgranant a la ràdio totes les activitats que realitzem al centre i que serveixen per a cuidar la salut de la ciutadania i per a que es puga gaudir d'uns serveis públics de qualitat.
Li prenen la paraula a Clara i el primer dia del qual parlarem serà sobre el Dia Mundial del Càncer, que serà proper 4 de febrer, i anem a parlar d'aquestes campanyes de prevenció que du a terme. Bueno, Clara, la seva designació va estar envoltada d'una polèmica, però també ella voldria parlar al respecte i també fer el seu agraïment, no?
Bueno, pense que les declaracions van ser un poc desafortunades. Crec que no tindrien que haver eixit, ja que si el senyor Iborra s'haguera informat prèviament, s'haguera enterat de que jo sóc funcionària des del 2003 i que tinc titulació superior, que és la que requereix per a assumir la direcció d'un centre de salut pública. El que em va aparèixer més greu és que va afirmar que la sanitat d'Alcoi està en perill des de que estic jo al càrrec. I el que no sap el senyor Iborra és la diferència entre sanitat i salut. Si consulta la RAE, sabrà que la salut fa referència a un individu o a un grup d'individus i la sanitat es refereix al conjunt de serveis governatius ordenats per a preservar la salut del comú de tots els habitants de la nació, d'una província o d'un municipi. Finalment, m'agradaria dir a la ciutadania que si té qualsevol problema amb els nostres serveis o vol aportar suggeriments sobre aquest o necessita resoldre qualsevol dubte, es pot posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic csp-alcoi@gva.es o al telèfon 966-52-8000. També poden acudir personalment al Centre de Salut Pública d'Alcoi, a l'Avinguda L'Alameda Camino Sexto, on estarem a la vostra disposició per atendre qualsevol assumpte relacionat amb els nostres serveis.
Clara Pastor, enhorabona per la seva designació al front de la direcció del Centre de Salut Pública d'Alcoi. Moltíssimes gràcies també per estar ací.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
En Milar sabemos que además de las mejores marcas de electrodomésticos, lo que más te gusta es aprovechar las mejores ofertas. Por eso, hasta el 10 de febrero y solo en Milar tienes un 21% de descuento en una selección de las mejores marcas de encimeras de inducción, hornos pirolíticos, secadoras, lavasecadoras y lavavajillas. Recuerda, hasta el 10 de febrero aprovecha el 21% de descuento en una selección de las mejores marcas y electrodomésticos. Milar, sabemos de ti.
Una setmana després de que la borrasca Glòria deixara moltes pluges a les nostres comarques, a l'Alcoia i el Comtat, volem fer un balanç sobre el que ha deixat i sobretot també sobre la ciutat d'Alcoi i seus efectes. Per això salude a Enrique Molto. Bon dia.
Hola, bon dia.
Diem que ja ha passat una setmana d'eixe temporal en el que el balanç, d'alguna manera, té la seva cara positiva.
Clar, és difícil de dir, tenint en compte el que ha passat, sobretot en el cas de la víctima mortal que ha hagut en Alcoi, i després del que hem sentit, totes les desgràcies que ha fet per molts llocs, però n'hi ha que dir que aquest tipus de temporals, en esta zona concreta, i temporals, a més, que no són els temporals de setembre-octubre, com el més famós nostre, que és el de l'any 86, que va provocar quantitats de 300 a 600 litres en apenas, diguem que 24 hores, 24-48 hores, que aquell va ser torrencial, no? Sinó que aquests temporals d'hivern, de primavera, moltes vegades, a voltes de tardor, però són més freqüents en els mesos de desembre, gener, febrer, març, inclús abril, maig també, aquest tipus de temporals, com dic, són molt més profitosos, no? I són temporals d'anar fent, de pluja persistent, constant, poden acumular molts litres, però no són en una o dues hores, sinó que són repartits en 24-48 hores mínim i moltes vegades inclús pues, en uns quants dies, no? I normalment aquests temporals no acumulen quantitats que vagin més allà de 100 litres en un únic dia, encara que en aquest cas sí que és acumulat, també tenia que dir, insistís que acumulàs en un dia sí, però no en un rato, sinó en 24 hores prou ben repartides. I bueno, aquestes seqüències, diguem que són molt importants a l'hora d'entendre per què som una zona que estem prou ben sortida des del punt de vista de la vegetació, dels aqüífers, inclús dels cultius, i som una zona un poc peculiar en aquest entorn, perquè en altres zones de la costa depenen molt més de temporals torrencials de tardor, però així, en aquesta època de l'any, pues, tenim pluges persistents d'aquestes les profitoses que hem tingut, com la que hem tingut aquests dies, no? Però que tenen aquesta conseqüència de la que, parlarem. No?
Mm-hmm. Així és.
Alguna referència. Sí, per exemple, una de les més espectaculars, any 59, febrer del 59, hivern, per tant, mm-hmm, parlem de 300 litres caiguts en 19 dies.
Claro.
I el dia dels pluges, entre cometes, només 66, o sigui que no va acumular tant excés. No? Després, altre temporal molt excepcional, el desembre de l'any 64. També pues, parlem 300 litres caiguts en 13 dies. No? Estic dient els de més de 200 i pico 300, que són un poc importants.
Sí.
Desembre de 73, 212 dies, no? Caiguts en 9 dies també, 212 litres, perdó, caigut en 9 dies. Després ja anem a acostar-se, per aquí es pensi que això no passa ara, en els últims anys també està passant, i mm-hmm, de forma sobrada. En gener del 91 parlem de 223 litres caiguts en 7 dies. I tots aquests valtes sempre la pluja acumulada sol suposar fàcil el 40, 50, 60% de la que cau en tot l'any. Per tant, és fonamental per a aqüífers i agricultura. Maig del 92, 215 litres, també només en 4 dies, un poc més concentrat, no? Este passat un molt espectacular, gener i febrer del 93, 325 litres caiguts en 16 dies. Bueno, per això també va traure rius i rierols per tots els costats, no? En l'any 2000, novembre, 200 litres caiguts en 6 dies. En 2004 estem ja acostant-se a aquesta època actual, parlem de 240 litres caiguts en 12 dies. En el cas de, per exemple, dient aixina de referències ja més pròximes,
sí,
destacarem també el 2007 amb 313 litres, també caiguts en 17 dies. En aquest cas, més que invernal, va ser en tardor, però també està reflectit així perquè no va ser una pluja d'estres que cau en una horeta, sinó que també va caure prou repartida
espacial
en diversos dies. Està parlant de 17 dies, per tant, no? I, bueno, ja dels més pròxims, una de les més espectaculars també, des desembre del 2016, o sigui, fa 3 anys i pico, parlem de pràcticament 300 litros que van caure en 7 dies, no?
Mm-hmm.
Al llarg de 100 dies, perdó, de 7 dies van caure estos 300 litros, que com dic, i després damunt van tindre en gener, o sigui, pràcticament a continuació, un temporal de pluja i neu, que tots hem de recordar, que també van caure 176 litres caiguts en 7 dies. Per tant, estem parlant de quantitats importants. I aquest any passat mateix, podríem destacar els 125 litres, estic parlant de circunindustrial en les últimes xifres, per exemple, en altres observatoris encara més, 125 litres caiguts en Semana Santa, como todo el mundo recuerda,
sí,
en abril, también en 5 días, ¿no? Y ahora tenemos este de esta última, de este último momento, que con 184 litros en el alcalde circoindustrial, que ha en 4 días. Es una forma de plaure que té aquests ventatges per als aquífers i per al camp, de que s'aprofita molt més, de que no fa barrancs, de que no s'entra tot el riu, de que acumula molta olla, i té una derivada important. El mateix efecte que la pluja persistent i continuada fa a les solcides, jo no sóc arquitecte, però és evident que ho fa a les cases.
Clar.
És a dir, la pluja torrencial té uns problemes, però per exemple no té el problema de, a lo millor, omplir d'aigua en massa les parets i les cases, perquè corre més. Té altres problemes, però corre més. Però aquest tipus de temporals és un clàssic d'aquesta època de l'any. A més, per cert, hi ha que afegir que moltes vegades en aquest temporal d'hivern s'afegeix la força del vent. El vent també fa el seu efecte, diguem, de clavar-se més per totes les costes de l'aigua, no és el mateix que l'aigua caiga més vertical a que caiga d'esta forma,
uh-huh.
I bueno, és evident que això té el seu efecte sobre un parc urbà, això és com tot, no? La culpa de que ha plegut o la culpa de com estan les cases? Pues, la culpa, evidentment, la pluja ha caigut i caurà sempre. Pot ser que en els últims anys puguem notar que els temporals es concentren en menos dies, però continuen sent igual de beneficiosos, però sí que és que és una cosa que, com dic, és un clàssic. I clar, evidentment, sobre cases que estan mal aïllades, o sobretot des de que van caure moltes, o de que ara caen moltes, el que problema és que les que queden vives pues estan més difícils de subjectar, i bueno, tot això, junt a la força de l'aigua i el vent, també ajuda molt. I ara no hem d'oblidar que recentment hem tingut també temporades importants des de setembre a desembre. Per tant, ja ho ha pillat tot prou humit, no?
Claro, claro, ja venim d'un episodi
clar,
molt...
Tot això té un efecte, com dic, realment important en aquests casos. I bé, bueno, jo ja dic, sense posar-se a fer un estudi de la premsa, a mi sempre m'interessa molt mirar la premsa en cada un d'aquests temporals, i podem remuntar-se anys enrere, inclús més enrere de 50, sempre que uno consulta les xifres de premsa d'aquest tipus de temporals, és molt habitual veure totes de premsa de tal casa o tal altra casa ha caigut al centre de la ciutat. És a dir, no és una notícia nova que caiguen cases quan venen temporals d'aquest estil. Clar, la desgràcia és que pilla algú dins,
clar,
que és el que ha passat
esta última vegada.
Però segurament s'haurien de fer mirar els protocols d'actuació quan vinguin temporals d'aquest estil, perquè, com tot el món sap, crec, estava claríssim que el temporal venia.
Sí, sí, ho havies anunciat molt així, claro.
No n'hi havia, l'única dubte, com saps, era si quallava més amunt, més avall.
Exacte.
Que també és una altra circumstància, per cert, que n'hi ha que recordar a la gent. Si un 25% de la pluja haguera quallat, mos haguera fet una estrassa important, un 25 estic parlant, eh?
Sí, sí.
Afortunadament no va guanyar segurament ni un 10, no? Però si hagués guanyat molta més, mos hauria fet una escampa important, en este cas per la neu, no?
Claro.
Per tant, bueno, pues simplement és possible que estos temporals hivernals vagin agarrant més força i siguin més intensos o més concentrats en menys dies, això sí que és possible que pugui estar passant, però com dic, no és res nou. Jo recordo un titular de l'any 93 del Ciudad, si no recordo més, tinc que buscar-lo bé, però crec que és del 93, d'aquesta temporada que t'ha comentat abans,
sí,
entre gener i febrer, que dia el llevant trencacases. El titular ve a dir algo així. És a dir, que això no vas a dir que no era nuevo bajo el sol o bajo la lluvia, però més o menys, és un
clar
poc el que m'agradaria que es donara en compte. Desgraciadament, es quedarem en l'efecte negatiu a curt plaç d'aquest temporal, sobretot quan hi ha una vida humana afectada. L'efecte positiu és tot el que han dit. Esta terra té una forma de ploure que és aixina, i així vivim d'aquests temporals. No vivim d'una tronaeta o de quatre gotes que fas un dia o un altre, vivim de que fas dos o tres temporals d'estos a l'any, i bueno, d'això vas tirant. Bueno, pues el que n'hi ha que intentar, evidentment, és veure si minvem els efectes negatius que puga tindre.
Claro, poder contrarrestar. Enric, estem a punt d'acabar aquest mes. Jo no sé si hi haurà més provisió de que s'acumulen aquests litres o ve una setmana tranquil·la.
La setmana és tranquil·la. L'únic que tenim clar és esta setmana. Esta setmana la tenim molt clara i és la setmana tranquil·la, anticiclònica. Anirà bé perquè s'oreja tot prou bé i vaig a secar-se perquè tot ahir, el que tot era així del món coneix, com era Ullamau, els, que, els ullals que hi sempre mig dels bancals, pues estan tots fora, no? I no m'ha de veure com el salt no, se, no s'ha secat, sinó que porta dies així i es veu inclús de ben lluny, no? O sigui que, pues, evidentment, això, esta setmana encara serà tranquil·la i podem disfrutar d'això. La neu sí que crec que començarà a desaparèixer més a pressa, perquè els dies esta setmana inclús seran relativament càlids.
Molt bé. Enrique, moltíssimes gràcies per aportar-nos aquesta informació.
Vinga, adeu.
Adeu. Una informació, un balanç que hem fet amb Enrique Moltó i ara ens apropem a la una del migdia, moment en què arribaran les notícies de caràcter nacional e internacional. I de nou estarem després amb tots vostès amb la informació comarcal de l'Alcoi i el Comtat. També entrevistarem al conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent, i per últim tindrem a Jordi Martínez, portaveu del PSOE. Ara anem amb les notícies.